Aquest dimarts, al primer segona, posarem el focus en aquelles persones que pateixen de fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central. Un tipus de dolències sovint incompreses i que a Catalunya s'estima que ja afecten a prop de 300.000 persones, la majoria d'elles dones. I a la secció Pàgines d'Història, el Gerard Lara ens ensenyarà els orígens de la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida. I avui acabarem el programa amb la tertúlia dels components de El Bando. Ells analitzen des de la seva òptica peculiar algunes qüestions d'actualitat. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. Doncs encetem aquest primer segona parlant de l'Associació Catalana d'Afectades i d'Afectats de Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central. Treballen a tot Catalunya des de l'any 99, és una de les primeres associacions dedicades a aquest tipus de malaltia, tenen més de 4.000 associats, però nosaltres ens volem centrar en el que fan aquí a l'Hospitalet, a l'associació que hi ha aquí a l'Hospitalet. Treballen al Centre Cultural de Sant Josep i ja tenen doncs, més de 21 anys, més de 130 associats i associades, i són una entitat sense ànim de lucre, que busquen crear espais de col·laboració mútua on persones que estan afectades precisament aprenguin a conviure amb aquesta malaltia i també millorar la seva qualitat de vida i afrontar el futur doncs, una miqueta millor, amb una miqueta més d'esperança. Jo us he dit tot això, però qui millor per parlar-nos d'aquesta situació, del que fan a l'associació, de com es viu amb aquest tipus de malalties, dues persones que en formen part d'aquesta associació, que són d'una banda la Montserrat, la Montse Onrubias. Montse, què tal? Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Ets una de les coordinadores d'aquesta associació.
Sí.
I també ens acompanya la Núria Miró, que també és coordinadora d'aquesta associació. Vosaltres sou afectades per aquesta malaltia. Per aquelles persones que no sàpiguen ben bé de què estem parlant, quan parlem de fibromiàlgia, les dues patiu de fibromiàlgia, com els hi podem dir com és el vostre dia a dia? Què és la fibromiàlgia? Com la patiu vosaltres? No sé, qui vulgui de les dues, la Montse o la Núria? Montse, tu mateixa.
El nostre sistema central...
Sí, nerviós, no?
El sistema nerviós és hipersensible. Hipersensible a tot. A la llum, al calor, al fred, al dolor, als estímuls en general que podem tenir, a les emocions.
Quan parlem de què us afecta, per exemple, em deies la llum, la Núria abans ens comentava, no?, que a vegades tens èpoques en què ningú no et pot ni tocar. Parlem de dolor, o sigui, el que vosaltres sentiu és dolor. Davant d'aquests estímuls.
Dolor. Sí, dolor i cansament extrem. Ara les diuen síndromes de sensibilització central,
sí,
perquè són bàsicament 3-4 malalties, que són fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat química múltiple i electrohipersensibilitat.
Va, aquests serien els quatre blocs, aquestes quatre malalties que englobaríeu dins de l'associació.
En si, les quatre tenen la mateixa arrel.
D'acord.
Però cadascuna d'elles té més desenvolupada una de les afeccions.
Que es manifesta d'una manera diferent, però diguem-ne que l'origen seria el mateix.
L'arrel és la mateixa. Fibromiàlgia és característic, la seva característica és el dolor, la sensibilitat química múltiple és que l'afecta molt als químics, però també té dolor i cansament, la fatiga crònica principalment cansament, però també té dolor.
Sí.
I l'electrohipersensibilitat l'afecta als mòbils, les xarxes...
Ostres, doncs això avui en dia fatal, eh?
I aquesta és la que més aïlla de totes.
Clar. Núria, en el teu cas també, no? A quin dia et vas donar compte que hi havia alguna cosa que no funcionava correctament?
Bueno, jo em vaig donar compte precisament després d'un tractament de càncer, que vaig patir i el meu cos no tirava. Estava molt cansada, tenia molt de dolor I bueno, li vaig comentar a l'oncòleg,
sí.
I a l'oncòleg em va derivar, o sigui, em va dir directament que podia ser fibromiàlgia. I a partir d'aquí, la veritat és que el reconeixement va ser molt ràpid, perquè de seguida es vaig anar al reumatòleg, que és el que deriva, el que ens diu la malaltia.
Sí, que em van diagnosticar d'una manera ràpida.
Ràpida,
no?
Sí. Uh-huh. Jo, en el meu cas va ser molt ràpid, que no és el cas de les afectades últimament o a vegades, però jo estic contenta, per dir-ho d'alguna manera, sí. Perquè no vaig patir l'angoixa de saber-ho. Sí, vaig saber molt ràpid. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, vaig continuar amb tota la rutina, però que sincerament és molt, depèn de la persona.
Ja.
Jo tinc un caràcter molt obert, molt
alegre,
molt uh-huh. positiu, per dir, sí, m'ajuda perquè em surt, molt positiu, i aleshores sempre veig el got mig ple.
Clar.
Però això no vol dir que no pateixi ni que ho passi malament. Uh-huh. Però la meva manera de ser,
et fa
malament.
Portar, potser millor aquesta...
Sí,
aquesta
i no planeta. Vull transmetre el que el meu cos o la meva ment transmet.
Com us ha canviat la vida des de que... ara parlarem també d'una mica doncs, com tracta la societat en general aquest tipus de malalties, que potser per la resta són molt invisibles, no? Uh-huh. No és allò que... com us tracta, però com ha canviat el vostre dia a dia? Com us heu adaptat, no? Perquè ja fa uns quants anys que esteu diagnosticades.
Sí, sí. Jo 15.
I tu, Montse?
I jo des del 2004.
O sigui, que també déu-n'hi-do, uh-huh. més de 20 anys. Com us ha canviat el vostre dia a dia? Us heu hagut d'adaptar moltes coses?
Sí. Totalment.
Sí?
El dia a dia és... depèn com t'aixeques.
No pots... la teva rutina depèn molt del dia,
sí,
no?
Sí, sí. O sigui, tu pots organitzar i que surti o que no surti. Depèn. T'aixeques pel matí, en el moment en què poses el peu a terra o abans de posar-lo ja et dones compte de que si funcionaràs al 100% o al 50% o no.
O al 20.
Sí. Uh-huh. I a partir d'aquí vas fent o decideixes no fer res. Les tasques de casa passen a un tercer o quart o cinquè terme. Uh-huh. Si les pots fer, les fas. O avui fas una miqueta i demà el que fan... per mi el primer és que tu no pots pensar en cap moment és que jo abans feia. Perquè abans
això
era una...
s'ha d'esborrar, no?
Totalment. Mm-hmm. Abans era una situació, era un temps, era una altra edat que no tenim ara, ni les circumstàncies són les mateixes. Per tant, avui puc fer una part de la casa, o una quarta part, o una meitat, la faig. Que no, mm-hmm. es queda. La propera ja veurem.
Ja ho farem, no?
El que és important
per mi,
uh-huh. i nosaltres recomanem en general a les sòcies i persones afectades, és que sobretot que siguem nosaltres i per nosaltres. Que si no podem fer alguna cosa a casa, que no ho fem, però sobretot que tinguem la voluntat i la valentia
de dir-ho i de sortir.
Sí. Uh-huh. A caminar, encara que sigui, sempre diem, vés a buscar el pa, encara que no compris pa.
No quedar-se a casa, no?
No. Donar la volta a l'edifici, a la casa, on sigui, i tornes. Però la força de sortir i de caminar és millor que quedar-te al sofà o al llit.
Ara fèiem referència també a vegades és una malaltia doncs, que la gent, molta gent no comprèn, no? La societat.
Gens.
Vosaltres com us heu sentit en el vostre entorn, Montse, en el teu cas? Com...
Jo la família directa ho va entendre de seguida perquè uh-huh. em veien patir molt. Uh-huh. La família més propera, els pares, el marit, els fills... Tot i que els fills, com que eren molt petits, els hi va costar més d'entendre per què la mama li passava això.
Clar.
Però la gent de fora et jutja, no entén què passa. Uh-huh. Jo vaig trigar 3 anys i mig en ser diagnosticada. Vaig tenir un accident al 2000 i jo pensava que em reincorporaria a la feina en una setmana o 10 dies i no vaig tornar mai més. Mai més. No vas tenir cap trencament d'os ni
res. Però això et va desencadenar, no?
Però es va trencar tot el meu sistema per dintre. Digestiu, hormonal, de tota manera. I clar, el que conviu amb tu ja veu que tu
que hi ha algú
vols,
que no va bé, no?
Però no tires, sí. Que no tires, que no pots ni parlar. El meu home sempre diu, quan tu calles, malament. Malament perquè jo sóc molt parladora. Però la gent de fora te jutja, no sap què és el que passa. Això al principi potser t'importa molt, però al final te n'adones que el principal és estar tu bé i que la teva família, la teva casa, les teves amistats ho puguin entendre. I això només ho entenc qui ho està patint o qui... Per això és tan important l'associació, perquè entre nosaltres sabem que això que li ha passat a ella també m'ha passat a mi en algun moment. I aquest recolzament és superimportant, perquè ja deixes de sentir-te estranya, deixes de sentir-te mala persona per no fer el que feies abans i deixes de culpar-te a tu mateixa, de no poder arribar
a tot.
A tot.
Bé. Ara ens deies precisament l'important que és, no? L'associació per vosaltres. Allà suposo que arriba molta gent que en principi està perduda. Parlo en femení, sí. Perquè segons els estudis, les estadístiques, són les dones les que majoritàriament, doncs, encara que ens deies abans, Montse, que cada vegada hi ha més homes que els diagnostiquen.
I però més nens.
I més nens. Però són les dones, bàsicament, les que pateixen aquest tipus de malalties. Nosaltres vam anar, la nostra companya Maria Sant Blas va anar fa uns dies a visitar-vos allà al Centre Cultural de Sant Josep. Aquell dia teníeu un taller de musicoteràpia, em sembla.
Sí,
sí.
Que sí? Sí,
sí.
Una de les activitats que organitzeu i que feu. Així que, si us sembla, anem a mirar una miqueta com va anar aquesta classe i el seu professor ens va explicar moltes coses. Us sembla que l'escoltem?
Sí, doncs, i tant.
Endavant.
Ho fem cada dues setmanes, sí. I la majoria són dones perquè són una miqueta més echades per alante, això de les dones, però bueno, també tenim algun home. I el que fem, a primera hora fem una relaxació, música de relax, amb un text i amb música relaxant. Després ja cantem les nostres cançons, però he de dir que les nostres cantaires tenen un paladar exquisito. Vull dir que no canten el meu avi van a Cuba i la vella Lola, no. Canten cançons de qualitat. La música és una teràpia que va molt bé perquè apel·la a totes les parts del cerebro, del cap i a la capacitat d'abstracció, a la memòria, també a la imaginació i a l'alegria, en definitiva.
M'agrada molt la musicoteràpia i el tai chi, sobretot, també m'agrada moltíssim perquè també m'ajuda moltíssim. O sigui, la mobilitat i tot això és una meravella. Des de que vam començar a fer-lo ja fa anys, han passat diferents professors, però el Jesús fa molts anys que hi és ara, i molt bé, cantem cançons que de la nostra edat, claro, hi posem alguna de més moderna, però bueno, però ho fem amb molt de gust. Com que em va solucionar moltíssim els problemes que tenia de depressió, d'autoestima i tot això, per la meva malaltia, doncs aleshores continuo venint igualment, podria fer tallers amb els puestos més a prop de casa, però continuo venint aquí, perquè si em van ajudar a mi, també podem ajudar els altres.
Escoltàvem el professor i també aquesta usuària, aquesta companya vostra, que ens diu precisament això. Jo crec que queda molt ben resumit de la tasca que vosaltres feu a l'associació. Crec que demà teniu prevista una xerrada, no? En el Centre Cultural de Sant Josep.
Sí, sí.
Gràcies també al Passeig de Ciència, que és el que,
sí.
Que és el que fareu.
Vindrà una infermera i...
Doctora.
Doctora en fisioteràpia,
sí.
A fer-nos una xerrada sobre la nostra malaltia. Ella fa la rehabilitació als parcs,
sí.
Treballa a l'Hospital de Vall d'Hebron i es porta les companyes i companys que tenen dolor al parc, perquè la natura és molt important per per mantenir la nostra estabilitat i la nostra essència com humans i com animals, que al final som. És una teràpia molt bona i fa comunitat, fa que les persones es comuniquin millor entre elles.
Sociabilització.
Sí, perquè aquestes malalties provoquen aïllament, que et quedis al sofà, que et quedis a casa, que no parlis amb ningú, que, com dèiem abans, et mengis molt el cap, clar, perquè tens el teu dolor, la teva angoixa, el teu cansament esgotador i penses que no hi ha sortida. Però sortir, parlar...
Què li diríeu, Montse o Núria, a una persona que fa poc que li han diagnosticat? Quin missatge li podem donar ja per acabar, més o menys? Quin missatge li podríem donar, no?, a una persona que estigui en aquest punt, no? Perquè vosaltres ja porteu uns anys, ja teniu una experiència, però aquella persona que potser doncs, fa poquet, no?, que té aquest diagnòstic, perquè un altre gran tema és el poc diagnòstic que encara es dona en aquest tipus de malalties,
sí,
no?, que
reconeixement.
És com un periple de metges, d'especialistes, fins que de vegades arribes a aquest diagnòstic. Però potser alguna persona doncs, que fa poquet que el té, quin missatge li podríem donar des d'aquí?
Jo sempre dic que jo sóc la persona menys indicada per dir-ho, perquè sóc molt positiva.
Ja.
Però si alguna cosa puc dir és que busquin solucions, que busquin llocs. Tant se val que sigui nosaltres sempre diem, si tu no vols vindre a l'associació, perquè tenim un estigma que les associacions només anem a queixar-nos, cosa que no és certa, les associacions estan fetes per ajudar-nos, per comprendre's i sobretot amb associacions com la nostra, que és una malaltia totalment incompresa per la societat i la medicina. Per tant,
la medicina també?
Sí.
Clar, perquè aquí ja juguem amb una altra,
sí, sí,
amb una altra lliga, perquè
sí,
que la societat no us entengui, però que els metges no us entenguin. Sí, també.
També. També. Aleshores, jo trencaria aquest estigma, que és el que nosaltres com a associació volem fer o intentem fer, i que la gent tingui la fortalesa de venir. Sempre diem veniu, proveu, si no us agrada, no vingueu més.
Quan us podem trobar allà al Centre Cultural de Sant Josep? Quan hi sou?
Dimarts
i dijous. A les tardes.
A les 4:30.
I allà doncs, fem acolliu
les
a la persona,
exacte,
li expliqueu les activitats que
sí
feu.
Podem provar-les, escollir les que els hi agraden més. Nosaltres, per exemple, les fem totes.
Totes, ja us sospitava.
Perquè trobem que és part de la nostra medicina.
O rutina, també, ja, no?
No, i del, és terapèutic. Sí, sí. Tot el que fem és fem taller de memòria, fem tai chi, fem el taller de musicoteràpia i tenim un grup d'ajuda mútua que ho porta una psicòloga voluntària.
Tots són professionals.
I és un reforç a l'autoestima, a les ganes de tirar endavant, a millorar el bon humor, perquè mirem de fer-lo tot el més alegre possible, perquè és el que necessitem.
Que sempre, a més, és cert i real de que moltes persones, moltes, venen fatal, i només de... perquè sempre el primer dia les fem quedar, si arriben en hora prudent, i si no tornen al mateix dia, proven totes les activitats, i és cert que en una setmana han canviat totalment.
Sí, però és que fins i tot l'expressió
sí
de la cara canvia,
sí,
perquè has trobat gent que t'entén, que saps que parlen... És com si trobessis una persona que parla el teu llenguatge i tu estiguessis en un país que ningú t'entén.
Clar, i trobes aquesta sortida, no? Aquesta sortida que fa,
sí,
com dèiem al principi, que aquesta malaltia doncs, es porti millor,
clar,
és el que cap,
De la millor manera possible, entre cometes, sí.
Molt bé. Doncs Montserrat, Núria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat
aquesta
tarda al programa. Felicitats per la tasca que desenvolupeu ja fa molts anys també aquí a l'Hospitalet. I
esteu tots convidats a la xerrada de demà.
De demà, del passeig.
Tant vosaltres com tot el públic
molt
en general.
Bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ens veiem properament.
Gràcies a vosaltres.
Ànims, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Seguim endavant. Gràcies.
Sí, gràcies.
Nosaltres també seguim endavant. En aquest cas tenim uns consells publicitaris, però tornem de seguida. Doncs aquest dimarts obrim la nostra secció de pàgines d'història i ho fem amb el nostre expert en patrimoni, que és el Gerard Lara. Gerard, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, què tal, Anna?
Benvingut de nou.
Gràcies.
Una setmana més. Avui el Gerard ens parlarà dels orígens i de la història de la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, una de les més populars, dir-ho d'alguna manera, d'aquí de l'Hospitalet. Hem d'anar fins al barri del centre, perquè a vegades jo mateixa a vegades em faig un embolic amb Santa Eulàlia de Mèrida i la de Provençana, no? A vegades amb el nom ens fem un embolic, però no, anem a la Santa Eulàlia de Mèrida, al barri del centre. Fins on anem, Gerard, en concret, per començar?
Doncs per trobar els orígens d'aquesta parròquia ens hem de desplaçar 600 anys enrere. Em sembla que és el cop que més enrere hem viatjat.
Cap a 600 anys enrere, Déu-n'hi-do.
En plena baixa edat mitjana, no? Aquesta parròquia, aquesta parròquia sorgeix en aquest moment. Hem d'entendre que l'Hospitalet era el municipi de l'Hospitalet era una vila eminentment agrícola, rural, evidentment. Hi havia dos termes diferenciats. Un era el terme parroquial, de la Santa Església de Santa Eulàlia de Provençana, a l'actual barri de Santa Eulàlia, que és el que dominava, diguem-ne, controlava, administrava tot el territori del terme de l'Hospitalet. I després hi havia un nucli de població que havia començat a créixer al voltant d'un hospital, que és l'actual centre històric de la ciutat, l'Hospitalet, la pobla de l'hospital, no? D'aquí vindrà el nom de la nostra ciutat, que és un hospital amb funcions també d'hostal que guaria els malalts i els peregrins que anaven a la ciutat de Barcelona.
O sigui, que ens hem d'imaginar, diguem-ne, un hospitalet com, que encara no es deia així, ja ho hem dit, com amb dues parts, no? Provençana, d'una banda, que és aquesta zona d'aquí de Santa Eulàlia, de Provençana, precisament, i després aquesta part d'Hospitalet, que és aquesta Santa Eulàlia, aquesta primerenca església, on hi havia al costat un hostal, un hospital, no? Era hospital i hostal.
Sí, era un hospital i un hostal que donava servei a tota la gent que hi passava camí de Barcelona i que l'any 1426, és a dir, en breus farà 600 anys...
Gerard, ens has portat aquestes fotos que de vegades, per situar-nos, ens van molt bé i que ens donen una miqueta la idea de com era tota aquesta zona fa tant de temps, no?
Sí,
fa 600 anys.
Exacte, era una vila eminentment rural. L'any 1426, com avançava abans, és a dir, ja farà 600 anys el proper desembre, el bisbe de Barcelona autoritza a la petició del rector de Provençana de traslladar la titularitat parroquial al nucli poblat de l'Hospitalet. Per què? Perquè aquest havia crescut, hi havia també una sèrie de desavinences internes que no entrarem a destacar.
Però l'Església hemos topado, també, no?
Exacte, hem de destacar que l'Església recaptava impostos, i per tant hi havia una certa influència de poder d'administració local que era molt important. Autoritza el trasllat parroquial i és quan es construeix, durant el segle XV, la primitiva església, que no és aquesta.
Això és com més actual, no? Potser,
correcte. Sí, aquesta es comença a construir a partir de 1579, quan l'Hospitalet ja ha crescut, té un creixement econòmic important, no? I el comú, la junta de jurats d'aquell moment, un primitiu ajuntament, podríem dir, no? Decideix construir una nova parròquia, una parròquia molt més gran, de planta gòtica, d'estil renaixentista, no? Per destacar sobretot la potència, la benaurança econòmica que havia tingut l'Hospitalet en el segle XVI. I serà, de fet, la parròquia que més temps durarà, aquesta segona, que durarà fins l'any 1937, quan amb la, diguem-ne, aquesta onada anticlerical iconoclasta de la Guerra Civil farà que s'enderroqui pedra a pedra i, per sort...
Pedra a pedra, la van, diguem-ne, desmuntar, pràcticament. És a dir, que la que coneixem ara no és de la que ens parles tu, Gerard, perquè aquella va desaparèixer, entenc,
correcte,
no?
Aquesta va durar poc més de 330 anys. Era una parròquia, un patrimoni molt important. Aquí tenim imatges de l'interior, no? Amb aquest púlpit on el mossèn feia les homilies, no? L'altar principal, una parròquia molt destacada que es va enderrocar i de la qual, per sort, encara en tenim...
Aquestes són imatges d'abans de la guerra, diguem-ne, no?
Sí, són unes imatges dels anys 20, fetes precisament per l'arquitecte municipal Ramon Puig i Gairal, i que gràcies a ell podem saber com era per dins l'església de Santa Eulàlia de Mèrida.
Doncs què vols, que a mi, vaig a dir la meva, aquí m'agrada més.
Clar, no? És una església com les que podem trobar, per exemple, pel Penedès avui dia encara, no? D'aquestes del gòtic civil català, gòtic, en aquest cas religiós català, però bé, una església molt, molt destacada. Clar, arriba l'any 1939, entren les tropes franquistes i l'església estava destruïda, igual que tots els temples parroquials, i es decideix construir una nova que s'inaugurarà l'any 1947. Aquí precisament tenim una imatge de l'enderroc de l'església.
Sí, de com es va anar desmuntant.
Diuen, això no sé si està comprovat, però diuen que parts d'aquests carreus, d'aquestes pedres de la façana, es van utilitzar per repavimentar la plaça espanyola durant la guerra.
Ah, sí?
I que s'han trobat. Sí, sí, sí. Clar, bueno, el reaprofitament dels materials sempre ha estat una constant, no?, en la història. Per tant, hi ha alguns d'aquests elements que els podem trobar, per sort, que es van recuperar i es troben exposats al Museu d'Història de la Ciutat, que més endavant ho avançarem. Però bé, per explicar la història i el patrimoni de l'actual església, la de l'any 1947, tenim el mossèn, el rector Josep Maria Romaguera, que porta més de 14 anys i que, per tant, ens farà un breu recorregut per l'església actual.
Per mi, els més significatius, no ho sé. De significatiu deu ser les pintures d'en Torres Viver de l'absis, que n'hi ha a moltes esglésies, perquè es va, bueno, va treballar molt. Sí. Ell no és hospitalenc, però és era de Molins, em sembla. Però per mi és el gust personal, eh? L'altar, que té una qualitat molt bona i bonica, és el de la Mare de Déu del Roser, que és del mateix autor que la Santa Cena que hi ha a la capella. Va quedar molt d'art de l'antiga parròquia, que és el museu, molt ben exposat i cuidat, sobretot el retaule de Sant Roc, però n'hi ha d'altres.
Sí, també alguns elements de l'antiga façana.
I alguns elements de pedra, sí, de l'antiga façana. I llavors hi ha el patrimoni de l'arxiu.
Gerard, l'església tal com la coneixem avui en dia, qui la va projectar, a qui se li va encarregar?
Doncs se li encarrega a l'arquitecte municipal del moment, el que havia instaurat l'Ajuntament franquista, per entendre'ns, en Manuel Puig i Gené, que era un arquitecte que s'havia titulat als anys 20, i ell, clar, decideix fer una església, una església que el que fa és reconfigurar una mica l'espai urbanístic.
Aquí perquè veiem com s'està fent, no?
Exacte,
les obres,
la culminació del campanar.
Tal com la coneixem ara.
Sí, 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 correcte. De fet, l'església començarà a construir-se l'any 1939 i finalitzarà l'any 1947. Ell fa una església monumental. Clar, ara ens pot semblar que respecte a la que hem vist abans en imatges interiors, la segona església, potser és com més pobra, però jo diria que no, perquè no és monumental, però és austera, és senzilla i es fa amb un material, el maó vist, que és un material barat, hem de pensar que estem en plena postguerra, escassegen els materials. Jo diria que és una església destacable, tot i que no tingui els elements que tenia l'antiga església, no? És una església que el que es fa és exempta, és a dir, es fa que permet circular al voltant d'ella la gent, perquè es fa de cara, continua, la façana es projecta de cara a l'Ajuntament, com s'havia fet l'anterior, no? Pensem que l'Església tenia un paper molt important, havia avalat el cop d'estat de l'any 36 i, per tant, s'havia de fer una església, s'havien de reconstruir totes les esglésies de la ciutat i aquesta serà la principal, una d'elles, no? Una església moderna que no només aquesta església no només tindrà aquests elements exteriors, sinó que també tindrà uns elements interiors. Destacava abans el museu el que hi ha un patrimoni artístic molt important, com per exemple, ho veiem en imatges, són les pintures de Joan Torres Viver de l'absis, unes pintures molt destacables, molt sentimentals, no?, pel que fa a la manera de transmetre, no?, l'Eucaristia, però també hi ha altres escultors, altres artistes que van col·laborar a fer els altars laterals de la parròquia, per exemple, Rafael Solanic, Rafael Solanic, és que ara m'he confós amb l'alcalde. Que
jo et anava a dir Ramon.
Sí, no, Ramon Solanic era l'alcalde. Rafael Solanic, un destacat escultor del noucentisme català, Rafael Rosés també, Ramon Rogent pels vitralls, que precisament fa poc es van restaurar els vitralls de la façana principal i ara tornen a lluir com mai ho havien fet, no? Per tant, tota una sèrie d'artistes que van col·laborar en la construcció interior, no?, en l'arranjament interior d'aquest temple. Destacava el mossèn que no només és el patrimoni artístic el més interessant, sinó també el patrimoni documental, clar, l'arxiu. Els arxius parroquials, per nosaltres, els que ens treballem amb la història, són arxius interessantíssims, no? On es pot treure moltíssima informació. Cal destacar que la parròquia no només hi ha elements com el patrimoni artístic, no? També hi ha elements que s'han anat recuperant, com per exemple el del patrimoni popular, no? Els actes populars que s'havien constituït fa 100 anys i que s'havien perdut i que d'aquesta manera ens ho avançava el mossèn.
Últimament, a la festa de Santa Eulàlia, del desembre, s'hi ha incorporat els geganters, que no sé si tenien aquesta tradició. La que sí tenien era la del Corpus. Però els geganters venen i els gegants fan una ofrena floral i fan algun ball. Per Santa Eulàlia potser més llarg, tot plegat, i ajuda a donar un relleu a la festa de la parròquia. I bueno, està bé, perquè no deixa de, especialment ara penso en això de Corbus, que ells tenien tradició antigament i s'havia perdut. Està bé, perquè encara que no sigui en el context litúrgic exactament, però recorda això, una cultura.
Doncs destacàveu en aquest fragment aquesta recuperació també d'aquestes tradicions més populars, no? Que també l'Església a vegades ha fet una miqueta seves, no?
Sí, correcte. Des de fa 2 anys s'ha recuperat la ballada dels gegants de l'Hospitalet el dia 10 de desembre, que és el dia del Sant, l'advocació, el dia de l'advocació de la patrona, no? De Santa Eulàlia de Mèrida. Abans no ho hem comentat, però l'Església està sota l'advocació de Santa Eulàlia de Mèrida, que és una màrtir que va morir als inicis del segle IV, després de Crist, no? Vull dir, és una continuïtat, no? Del culte a aquesta santa. Aquí hi ha una imatge molt interessant, i és que, clar, l'any 1928 es van beneir per Corpus aquests primers gegants de la ciutat de l'Hospitalet, que dintre de poc, en 2 anys, faran el centenari, sí. No? Per tant, és una recuperació d'una activitat popular que es feia en el seu moment i que s'està consolidant, de fet. No només hi ha aquests actes populars, també hi ha els actes habituals, no? De les celebracions litúrgiques, no? De l'Església, com pot ser el Corpus, amb aquesta catifa que veiem en imatges,
flors, no?
Correcte, el cant de la Sibil·la per Nadal, les típiques celebracions de Pasqua. De fet, als anys 40 i 50 eren molt populars les processons que es feien a la barriada del centre de l'Hospitalet, no? Aquí veiem en imatges de l'Arxiu Municipal aquest via crucis que hi havia, aquestes estacions a tot el carrer Major. Hi havia uns plafons ceràmics on s'anaven parant aquests passos de Setmana Santa i que, de fet, encara es conserven alguns a l'interior de la parròquia, no? Com és un Crist jacent que vam poder veure quan vam estar gravant amb el rector. No només això, sinó que també hi ha altres actes destacables, com per exemple que continuen celebrant Sant Roc, que era l'antiga festa, la gran festa major de l'Hospitalet, era copatró juntament amb Santa Eulàlia del terme municipal i que encara continuen malgrat s'hagi anat perdent. No?
Sí, per, es va perdent tot això.
Aquests bueno, capricis del destí de la història.
Sí.
Clar, no només hi ha aquest tipus d'actes litúrgics habituals, també hi ha la part de social, de beneficència, no? D'ajuda a la comunitat, que el rector ens avançava d'aquesta manera.
Els projectes de futur serien de tipus pastoral, com afrontar el repte d'una societat com la nostra, on en aquest moment ha disminuït la pràctica religiosa, entre cometes, oficial, però on es veuen molts brots de necessitat. Per tant, com oferir això que necessiten sense, amb tot el respecte del món, a més, sense manipular sentiments, perquè això seria molt fàcil, no?, de dir, bueno, aquí que vingui tothom qui vulgui i donar-li el que potser no necessita, però en canvi si està oberts a això, al diàleg, a veure què es pot oferir.
Aquí hem entrat una mica més en el missatge, no?, que suposo que vol donar l'Església a aquells feligresos o als que no ho siguin, no? Suposo que us referiu a això, Gerard.
Correcte, hem de pensar que en aquest temps polaritzat que vivim, no?, difícil, ple d'incògnites, el que aposta la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, i entenc que totes les congregacions i esglésies del món, és per la convivència i el diàleg, pel fet d'entendre'ns tots els uns als altres, malgrat les nostres diferències. Clar, el que vol, el que pretén el mossèn amb això és que hi hagi un sentiment de comunitat, no? d'arrelament, de cohesió entre no només els feligresos, sinó en tot el veïnat del centre de la ciutat, apropant a través d'aquests actes populars que hem comentat abans, però també a través d'actes socials, com per exemple doncs, la donació de menjar a qui ho necessita, de roba, no? Aquestes ajudes habituals que podem trobar a totes les parròquies de la ciutat. No? Jo em quedo amb una reflexió final que em comentava el mossèn, i és que ell deia que no és el mateix acollir que amuntegar. Potser és una frase que ens sorprèn d'entrada, però jo crec que el missatge final que ens vol transmetre és que és un fet que va de qualitat de vida i de dignitat per tota la ciutat de l'Hospitalet, no? En un moment en què manca l'habitatge, en què les condicions laborals encara continuen sent molt dures, potser el que cal és apostar per la qualitat de vida del veïnat i de la ciutat, i en aquest sentit agraïm al mossèn que ens hagi obert les portes de la parròquia i que hagi volgut transmetre aquest missatge també amb nosaltres.
Molt bé, Gerard, doncs superinteressant avui aquest viatge que hem fet, començat en 600 anys enrere, i hem anat actualitzant una miqueta doncs, com ha sigut la història d'aquesta església i de tot el que del seu entorn. Gràcies, Gerard. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem properament, si et sembla.
I tant.
I ens parles d'algun altre tema, alguna altra història que ens pugui doncs, fer conèixer una miqueta, que és el que pretenem, en definitiva, aquí, conèixer més la nostra història. Que vagi molt bé.
Per gràcies. Per suposat, igualment.
Doncs encarem ja la darrera part del programa, com us anunciàvem al principi, amb els nostres tertulians de El Bando. El Bando és un podcast, entre altres coses, que s'enregistra a Torre Barrina i que ha generat doncs, que aquest grup de gent gran, doncs, faci un munt d'activitats, i entre elles és venir a visitar-nos aquí al Primer Segona periòdicament per parlar-nos doncs, de qüestions d'actualitat, per fer de tertulians, que jo crec que amb ells això els hi va molt, no, nois? Sí, no? Esto sí, bien?
Sí,
us agrada.
Sí, us dona una mica de vidilla.
Us dona vidilla. Bueno, va, vinga, us anem a presentar, ja els coneixeu segurament a molts d'ells, però fem una mica de memòria. Tenim a la Pilar. Hola, Pilar.
Hola.
Oi, a veure si ho dic bé. Pilar, què tal?
Molt bé.
Francesc Massa. Francesc, què tal?
Hola,
tinc lluny avui, eh? Avui t'han posat a la punta, castigat. També m'acompanya la Maria Siendones. Maria, què tal, com estàs?
Bé.
Perfecte. I a Lucinio, García. Lucinio.
Bien, también. No tan nervioso como el otro día, pero bien.
No, ara ja està, ja domines l'escena, no?
No, no. Nunca se domina.
Pero si me dijiste que el otro día al final ya no estabas nervioso.
Hombre, un poco estaba.
Un poquito.
Lo único que pasa es que siempre, cuando sales a un escenario, siempre uno se pone nervioso. El que diga lo contrario es mentira.
I la Pilar i la Maria i el Francesc, que ja heu vingut moltes vegades.
Ja, però
encara
imposa,
us poseu nerviosos?
Sí.
No, jo no.
Sí? Perquè no, penses... Maria no, la Maria ja sé que no.
Jo no.
Tu sí, Pilar, sí. I Francesc?
Jo avui no.
No? No. Estupendo.
Jo sempre.
Tu sempre. Bueno, el cuquet, eh? Aquell cuquet que queda. Bueno, doncs vinga, anem per feina, que després sempre ens falta temps. Us volia preguntar per una qüestió que jo crec que potser ara se li comença a donar una miqueta més de volada, d'importància. Vosaltres vau participar, alguns de vosaltres, en un taller que va organitzar fa uns dies a l'Ajuntament. Es tractava d'un taller intergeneracional sobre l'edatisme, això que de tant es parla ara, de, bueno, doncs a vegades actituds, accions envers les persones ja de certa edat i no tan certa edat, perquè de vegades quan ja vivim en una societat en el que prima sobretot és la joventut, i és el que pràcticament es dona més valor, i quan la gent ja comença a fer anys, a tenir més experiència, de vegades se sent una mica, doncs això, no? No sé si està ben dit o no en català, arrenconada, arrinconada, però arrenconada, això, no sortia
arraconada.
Bé. Són unes sessions que dinamitza una il·lustradora que es diu Elisabet Justícia, que ella ha creat un personatge que es diu Dominga Blasola, que té molts seguidors també ja a Instagram, i que s'ha convertit en tota una icona de l'edatisme, i és un programa que s'ha posat en marxa aquí a l'Hospitalet. Escolteu, jo tenia molt d'interès en saber vosaltres què n'opineu. Alguna vegada heu sentit que algú us tractava diferent, per qüestió d'edat. Pilar, sí. Comencem per tu, què et sembla?
Sí.
T'ha passat això?
Sí,
què t'ha passat, aviam?
Home, que a vegades et diuen, no, tu què saps, ja ets molt gran, ja a la teva edat, uh-huh. i no, perquè a les nostres edats jo em veig capacitada per lo que sigui. I també pensen que ja, com si ja no tinguessis dret a...
Com si no tinguessis tant de valor.
Sí, sí, sí. Uh-huh. No amb la família, però sí amb la gent.
Amb la gent, a on,
sí,
per exemple, t'ha passat
pues,
això?
Sí, que comparen que ets gran, que ja per què vols fer això, si ja per què...
Ja.
Saps? Mm-hmm, sí, mm-hmm. sí que m'ha passat.
T'ha passat.
A mi m'ha agradat molt el de la... No sabia el que volia dir aquesta paraula, no l'havia sentit mai, eh?
Tu dient a l'edatisme?
Que... Sí, mm-hmm. no l'havia... Era la primera vegada.
Això ho ha après nou.
Sí, jo mm-hmm. almenys jo ho he après nou. I des de llavors que té raó.
Sí.
Que ja no... Tu per què vols fer això? Jo ja no estàs a temps. I ja tu què...
Mira, ara estem veient imatges precisament, Pilar, d'aquest taller que hi havia la Maria, crec que tu també hi eres o no?
Sí, sí, sí,
oi?
Sí,
vale, sí,
sí,
que us vam veure en algunes imatges, sí. d'edatisme que de vegades fins i tot també poden patir la gent jove, no?
No, no, és que la joventut
també
vam
pateix.
Fer...
És us que ho van explicar, un taller, eh? Com va anar el taller? Va, expliqueu-ho, Pilar i Maria.
Un vam fer la gent gran, no?
Sí.
I després ens van barrejar amb joventut. Uh-huh. I el mateix que nosaltres sentim, que ens diuen pues, que ja no sabeu res, ja no teniu el cap per això, perquè ja no us ho recordeu, la joventut també es queixava de que amb ells els diuen tu què saps?
Ets sí, massa jove.
És massa jove, si encara t'has
cabut. Mira, ara veiem la Dominga, eh? Aquest sí. personatge que, a la que fèiem
referència. Encara tens molt per aprendre. Uh-huh. I jo crec que les dues parts ens vam sentir bé. Uh-huh. Amb el taller.
Maria, tu también participaste en este taller.
Sí.
¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo pues fue? ¿Cómo lo viviste?
Bien, porque yo nunca había escuchado
tampoco,
nada de edadismo. Uh-huh. Bueno, hace un tiempo sí, pero yo siempre había escuchado decir, y desde los 50 años que me quedé sola, mi madre decía, ¿y tú ya?
Yeah.
¿Y tú ya?
O sea, tú a los 50 años te quedaste viuda con
no,
50,
¿no?
No,
me separé.
Te separé. Siempre mato a los maridos, ¿eh? Es que me ha pasado más de una vagada, eso.
Los dejan muertos.
Es que es lo normal, ya me es viudas que a viudos, ¿eh?
No sé por qué.
No sé por qué,
pero sí. No sé con quién me pasó más que vosotros ya. Que lo maté y no.
Bueno, pues no.
Bueno, da igual, bueno, no da igual, perdón. Tú te separas, ¿no?
Sí.
Y entonces, a partir de entonces, ya sí. en tu entorno...
Ya, yo en ya,
caso,
yo
tu
ya.
Tu madre, en este caso, te dijo...
Yo ya.
¿Qué te
me hacer? He comprado esto o aquello, ¿y tú ya? Y tú ya, y yo a mi madre nunca la vi joven, siempre la vi mayor. Uh-huh. Y yo de joven, pues no he hecho tantas cosas como hago ahora, ni he aprendido tanto como estoy aprendiendo
fíjate.
Ahora.
Uh-huh.
Y la juventud, pues se queja también de que estás empanado, suelta el móvil
sí,
ya,
sí.
de una vez, y ponte, sí. levántate, que son las 12 del día y arregla la habitación. Que... Y todas estas cosas van con la edad.
Uh-huh.
Y el médico, si vas con tu hijo o tu hija, que nunca van, pero bueno, si por alguna cosa van, se dirigen a ellos.
Y a vosotros no.
No, escuché que su madre tiene esto o aquello y a nosotros no. Y a mí también un médico que tenía una gastroenteritis, me fui a urgencia, me visitó un chico,
sí.
un médico joven.
Uh-huh.
Y también pues me dijo, siéntese ahí. Mire, usted tiene un bichito en el estómago.
¿Y qué, tiene ¿y qué que le dijiste, y le, María?
Le tiene que darle comer.
Amb la cara que hacer, ya. ¿Qué le iba
y no, y usted le tiene que comer lo que yo le diga, porque si usted no come lo que yo le diga, el bichito se enfadará y no se irá nunca. Y yo pensé, Dios mío, de mi vida, ¿y esto tengo que aguantar?
No sabía con quién estaba hablando.
Que es una gastroenteritis, que tengo nietos que le han tenido cada día a ellos y yo que me la pegaban.
Claro.
Pero como no paraba, pues yo digo, voy que me dé algo.
Uh-huh.
Y bueno, pues casi me...
¿Le dijiste algo?
No, casi me saca la puerta de la mano. Y se lo explica a mi hijo, digo, mira qué me ha pasado. Mi hijo dice, mamá, es que a los mayores a veces os tienen que hablar así para que lo entendáis.
Claro, pues somos tontos.
Pues yo esto, todavía no me ha entrado esto en mi cabeza.
Ja.
De que sea jo...
Hi ha com una infantilització, no? De vegades, quan
sí.
parleu amb, no? amb
sí.
altra gent de,
sí, sí.
Bueno, del vostre entorn.
Sí. Ja.
Uh-huh.
I, bueno,
com si no entenguéssim les coses.
Uh-huh. I quan hablan de percentatge, de tantos puntos, tantas décimas, tanto todo, mi hija ha hecho un examen, ha sacado unas décimas y el otro día comiendo en casa lo hablaban
uh-huh.
y yo estaba callada porque yo de esas cosas no entiendo, soy mayor ya. No, efectivamente, de esas cosas, de las décimas y todo esto, no, no,
no. ¿Entiendes?
No, si no me lo explican de otra manera, no,
uh-huh.
porque mi cultura no ha sido
bueno,
llegar...
Bueno, pero a lo mejor eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver un
con
poco...
Con la cultura, ya te digo,
tú,
como yo no he tenido estudios, no he tenido nada, pues yo esos porcentajes y todo eso, pues yo no lo sé. No, me tienen que explicarlas, pero no porque yo no lo entienda, porque no llego hasta ahí, mi capacidad.
En tu momento tú no pudiste estudiar. ¿No?
Entonces pues hay cosas que se me escapan por eso. Y menos más que estoy aprendiendo todo ahora.
Fíjate. Lucinio, ¿tú qué tal? ¿Cómo yo vives esto del edadismo?
Lo mismo que han dicho la Pilar como María. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo. Porque es un tema que realmente yo no había escuchado nunca. Es que pasa desapercibido. Es una discriminación que pasa.
Pero como ellas dicen, lo había sufrido, aunque no sabía lo que
Bueno,
era.
Yo realmente pasa desapercibido, por lo tanto, yo creo que es una cosa que realmente pasas de ello. No piensas en esos momentos si te dicen una cosa, te dicen, mira, este hombre que ya es mayor o esta persona que es mayor, porque eso está incluido, por desgracia, está incluido la discriminación en todos los sectores del. Niños, jóvenes y mayores. O sea, estamos todos incluidos. Y es un tema que ahí sí que realmente nadie se libra. En esta discriminación nadie se libra. Así como en el racismo, el feminismo y todo esto son núcleos, aquí concretamente, pues no se libra nadie.
¿Y tú lo has sufrido alguna vez, Lucinio?
Yo realmente ahora piensas y dices, pues sí que lo he sufrido.
Sí, ¿no?
Pero sin pasar de ello porque no te das cuenta. Yo me acuerdo de una anécdota con mi padre, que tuvo un problema y le dije, fuimos a pasear, y me dice, no sé qué me pasa en la pierna, no sé si es que... Y le dije, digo, que tienes 88 años, ¿qué piensas, que vas a hacer una carrera ahora de un maratón? O sea, son cosas que en esos momentos no lo piensas. Y ahora pues te das cuenta que verdaderamente... son cosas que duelen, depende cómo las mires también, porque hay, aquí lo que se mira es, puede ser efectivo o puede ser de compasión o cosas de estas. O sea, hay
veces
cosas...
es cómo utilizamos el lenguaje.
Exacto.
¿No? A lo mejor...
Es que muchas veces el lenguaje es lo que verdaderamente molesta. Porque decir
claro,
las
porque
cosas,
tu padre seguramente sí que sabía que tenía 88 años, ¿no? No hacía falta que nadie se lo dijera, ¿no?
Por eso
seguramente.
Ah, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de la edad que vamos teniendo.
Es eso que, también. Es eso que también pasa.
¿Tú crees? O que no lo queremos, o que no lo queremos asimilar.
Es que también ocurre a todos los niveles, intelectuales y todo, ¿eh? Lo que ha dicho antes María. El médico te dice, si va el hijo, te dice... voy a decírselo al hijo porque este señor ya como es mayor pasa o no entiende. Yo no entiendo, de momento estoy en mis plenas facultades para entender lo que me estás diciendo. Y es mejor que te lo diga directamente a ti, creo yo, que no a una tercera, porque todo lo que es de boca a boca
se
habitualmente
pierde,
se pierde por el camino, la mayoría de las cosas. Y es así.
Es así. Francesc, em faltes tu. Tu algun cop has patit, tu creus, això de l'edatisme?
Sí.
Sí? En tus carnes?
Sí, sí.
Què t'ha passat, aviam?
Oh, moltes coses.
Moltes coses.
Metges. Ho assunto metges, principalment te traten molt més...
Sí, quan vas a la visita del metge, eh?
Sí.
Què t'ha passat?
Sí, mira, que et diuen, això és de gran, això és de gran, i al final acabes dient, bueno, tot és de gran, ja no... Ya tienes que escribir.
No cal que venga mal, porque soy grande.
Es grande y ya está, no tengo que entender.
Yo he estado concretamente en el taller este y verdaderamente ha sido, para mí, un éxito a nivel general, tanto para los jóvenes como para los mayores.
A nivel intelectual,
porque primeramente nos juntamos la gente mayor y estuvimos el coloquio con la Dominga y compañía. Después hicimos otro coloquio entre jóvenes y mayores. Y ahí, pues, cada uno daba su opinión. Y salió una frase que dijo, o sea, en el grupo nuestro, porque hicimos grupos, que decía, no juzgues a las personas sin conocerlas.
Es verdad.
¿Eh? No digas nada porque puede ser que sea
eso
una
así como personal. En general en la vida está bastante bien, ¿no? Esa idea.
Sí.
Sí, pero lo bueno es que tenemos muy pocas reuniones con la gente joven. Ah, és molt interessant.
Exacte.
Perquè sempre que es fan aquest tipus de trobades internacionals sempre surten molt bones coses, no? Sí, I tu creus que no teniu prou comunicació?
No hi ha prou comunicació, no. I és molt interessant, va ser un tema molt interessant.
Sí, va estar molt
Hasta bé. La Maria m'han tret un lema que estava molt bé, no, que deia que nosaltres podíem fer tot el que intentéssim
Tenga l'edat que tengas,
puedes hacer lo que quieras.
Lo que vulguis.
Lo que tú quieras. Haz lo que te apetezca o haz lo que quieras, sí, así sí, es lo que pusimos.
Que está muy bien en contra de esta frase.
Sí, es que yo he sacado lo de la juventud por eso precisamente, porque creo que tendría que haber más coloquio, más reuniones a todos los niveles.
Se hacen talleres aquí.
Proposiciones de hacer talleres por parte de los organismos oficiales.
Sí, pues se hacen en hospitales. Te das de teatro con los mayores y los jóvenes.
Sí, bueno, lo que hago yo, jóvenes y
mayores.
Que está muy bien, ¿eh? Entonces vas conociendo a los niños, bueno, son 9, 10 años, los vas conociendo que son niños.
Clar, i les dues franges d'edat tenen coses per aprendre de l'altre, no?
Sí, i tant, i tant.
Por eso es que nos damos cuenta desde
pequeñitos. Porque todos tenemos edadismo desde cuando somos pequeños, y luego volvemos otra vez cuando somos grandes.
Bueno, pues me ha gustado mucho hablar de este tema con vosotros, pero también me agradaría que poguéssim, ens queda poquet temps, que siempre anem pim-pam, pero bueno. Me agradaría poder hablar amb vosaltres también del Dia de la Dona, que va ser aquest diumenge. Vosaltres n'heu pogut parlar a casa, l'heu celebrat d'alguna manera? Maria, te veo así bueno. Como que no. L'ha celebrado, Maria?
Sí, pero,
sí,
pero veo que esto... empezamos muy fuertes y lo veo un poquito apagadito y no tenemos que bajar la guardia,
Se están perdiendo cosas
por el camino. No está todo hecho, queda mucho por hacer. En sueldos, en todo, queda mucho por hacer y la juventud parece que ya se lo hemos dado hecho. No, mira, todos de una edad hemos ido a las manifestaciones y hacemos de todo, pero bueno, es que no pues tenemos que bajar la guardia.
Hay que seguir
que
ahí.
Hay muchas mujeres muertas desde que empezó enero.
Sí.
Y no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que pelear y pelear y que esto no pare.
Pilar, el teu cas.
Jo penso que hem avançat molt perquè jo me'n recordo de les iaies que estaven amb el mocador i el vestit negre sentades allà sense fer res als 60 anys. Hem avançat molt, però com diu la Maria, queda moltíssim per fer. Moltíssim. Sobretot el que veig jo més, la distància entre homes i dones, en quant a sous, en quant a puestos directius, molt poques dones, queda molt per fer. Ara, el que diu la Maria, ja que treballar-ho, nosaltres ja, poc ens queda.
No, esto es el edatismo.
Però és la realitat, Anna, és la realitat.
Sí,
és l'edatisme,
però podeu seguir estant allà, no?
Podem contribuir,
clar.
Però ja la força nosaltres ja no la podem fer. Són els que venen...
Clar, que els que venen es que, també claro, s'han de mullar, no?
Exactament,
nosaltres
ja la força
lo que luchábamos
podem contribuir, però...
Luchábamos por unos ideales, y hoy en día solo hemos puesto tan encima de la mesa
que
no luchan tanto,
yo pienso
que
no,
María, que mis padres me dejaron más a mí que nosotros dejamos a ellos,
Sí?
I perdó, sí, a mi em sembla que deixem menys, perquè a la nostra època anaven cap endavant amb això, i ara s'està frenant.
Por eso es que lo estamos perdiendo, lo poco que hemos ganado, como sigamos así, lo vamos a perder,
Sí.
Se nos van a echar encima, lo vamos a perder.
Pero es por eso. Porque
lo
no
que pasa
luchan
es, claro, somos muchos.
O no ponen el esfuerzo que nosotros poníamos.
También. Ahí a Barcelona hi va haver tres manifestacions diferents. En vez de unir la força i tirem tots endavant.
En Madrid dos. Unas que solo había dos temas que se diferenciaban en la una de la otra. Y tiene que haber dos manifestaciones en Madrid. Hombre, por el amor de Dios, que no estamos luchando por otras cosas, estamos luchando
bueno,
por el derecho de la mujer.
Son ya otros intereses creados.
Sí, pero eran dos temas políticos.
Ya, pero son intereses
de otros
creados
países
que...
Y estaban separadas.
Bueno, por
eso. Es que no lo puedo entender.
Pues por eso, por los intereses creados, les interesa a ellos hacer bandos.
Divide y vencerás.
Exactamente. Siempre ha sido.
Exactamente.
Yo es que creo que aquest cas
ese es el problema.
Que anar tothom junts y después ya las diferencias las parlarem.
Bueno, cada uno que se
una vegada
tenien però...
aconseguit les coses que fa falta aconseguir.
Falta
perquè
molt.
Jo vaig anar aquests dies, per això de l'edadisme, vaig a veure un cinefòrum que sí. va estar molt bé, i en aquest moment també vaig parlar de l'edatisme com de la dona.
De la dona.
Perquè va ser...
Clar, és que la dona a vegades patim l'edatisme i el ser dona, el ser dona. Que ja és com... Sí. Com no quieres caldo, doncs pues dos tazas.
També vam parlar de la menopàusia, que era la dona, sí. i també són uns moments molt difícils que no els hi tenim ni en compte.
Bueno, ara sembla que es comença la cosa a parlar una mica més, però sí, sí que és veritat que és el que dèiem, no? Que les dones també a partir de certa edat, com te decía tu madre, a partir de los 50 ya es como que
porque
desapareces.
Antes esto era un tabú también.
Sí, sí, sí.
Hoy en día pues es más de calle, más coloquial. O sea, porque antes hablabas tú de estas cosas y parecía un tabú.
Era un tabú, sí. Y es un poco todavía.
Sí, pero ya no tanto. Ahora ya puedes dialogar más que otra cosa. Y antes el diálogo este... entre la mujer y el hombre o entre mujeres mismos,
claro, sí, sí, sí,
no existía.
Es que claro, somos más de la mitad de la población y durante muchos años no se nos ha tingut en compte y no se ha fet cas del que ens passa a
nosaltres. Sí, perquè quan nosaltres teníem la menopàusia ningú s'enterava.
I la patíeu soles a casa, i ja està. I sàpiga quien pueda.
No, i quan tenien mal humor, deia, és que ja tenen la menopàusia.
Sí, sí, sí.
Això es deia molt.
Encima.
Bueno, chicos, pues nos tenemos que despedir.
Ya, vaya, qué cortito, ¿no?
Os ha fet curt. Sempre us passa, eh?
Sempre us passa, sí, se'ns fa curt.
Doncs, nois, moltíssimes gràcies. Després, ja, quan esteu calents, ja, hem de tallar.
S'ha acabat.
Doncs, moltíssimes gràcies per venir. Un dimarts més, que vagi molt bé. Us esperem properament aquí al programa. Heu estat a gust?
Molt.
Vas a tripitir?
No, no, no. No?
Com que no? No vas a volver?
Ah, sí.
Ah, vale, que susto.
Ha dicho, no.
Que no estaba de gusto.
Ah, vale.
Que estaba a gusto, sí.
Doncs moltíssimes gràcies. Ens veiem properament, d'acord? Que vagi bé. Nosaltres també ens acomiadem avui al programa. Esperem que tot el que us hem explicat avui hagi estat del vostre interès. Així que ens tornem a veure, a escoltar la propera setmana. Gràcies.